L'Àgora, de dilluns a divendres a 6:15 de la tarda a Ràdio Estel. Avui, Àngels.
Avui el nostre àngel de guàrdia, quin joc de paraules, al final no m'he pogut resistir, porto no sé quantes temporades resistint el joc de paraules i avui no m'he pogut aguantar. Avui el nostre àngel de guàrdia i de la guarda és Núria Codorniu. Núria Codorniu és la directora de la Fundació d'Atenció a la Dependència de Sant Joan de Déu, ni més ni menys. Dic ni més ni menys perquè si vosaltres, amics, per cert, bona tarda, benvinguts o ben trobats, depenent de com us ho prengueu, això de la ràdio és així, com que jo entro a casa, vosaltres entreu aquí, no sé mai si sou benvinguts o ben trobats. Si vosaltres que ens esteu escoltant sou de la mena curiosa, com sóc jo mateix, per exemple, en aquest moment potser ja esteu teclejant a Can Google això, no? FAD, Fundació d'Atenció a la Dependència de Sant Joan de Déu, i esteu intentant veure què fan i us estareu adonant de per què dic jo ni més ni menys i he dit que aquest és un cas d'aquells de superàngel. Perquè la FAD, jo crec que és, és ambiciós. És la primera paraula que em ve al cap. Vull dir, vosaltres us dediqueu a l'atenció a la dependència, evidentment, però ho feu, jo crec que des de totes les òptiques, tots els angles i cobrint tots els espais. Això és una cosa, crec que a hores d'ara, a més, suposo que molt i molt meditada i molt treballada, no?
Molt bé, doncs en primer lloc també molt bona tarda. Doncs bé, com tu dius, sí que la Fundació d'Atenció a la Dependència neix ja fa uns anys, fonamentalment des de l'any 2011 aproximadament, que es va començar amb aquesta idea, i sí que és veritat que l'idea està molt pensada per cobrir un espai dins la nostra societat que té un doble impacte, no? Social, diríem. Com tu dius, un espai de cobertura és les persones que estan en situació de dependència, uh-huh. I l'altre espai és persones que estan en risc d'exclusió social. Per tant, sí que és veritat que nosaltres amb aquests dos ens movem en aquests dos àmbits i d'aquests dos àmbits fem un engranatge. Volem dir que el més perfecte possible, encara que no ho és, no? Perquè tots tenen les seves zones de fricció, però sí que aquests dos espais els unim per gestar i dur a terme un servei d'atenció domiciliària que pugui cobrir les necessitats bàsiques de les persones que es troben en situació de dependència. Per tant, som això, som un servei d'atenció domiciliària a persones en situació de dependència.
Global. I això vol dir... I això vol dir que no se'ns escapi. És un model d'atenció centrat en la persona, evidentment, però que s'adreça a la persona i a la família, a la seva família. Uh-huh. O sigui que vosaltres ho valoreu tot globalment. De fet, si m'heu fet cas i heu entrat a internet a buscar FAD Sant Joan de Déu, haureu vist ràpidament un esquema de 6 passos que comença amb una avaluació, uh-huh. Avaluació que ja es diu integral, això vol uh-huh. dir que teniu en compte tot, uh-huh. l'individu, les circumstàncies, la família, uh-huh. tot, i que acaba amb la millora de la qualitat de vida uh-huh. d'aquella persona. Uh-huh. Això és ambiciosíssim, no? Uh-huh.
Sí, deixa'm que et faci un matís perquè trobo que has fet un punt de partida que tens raó, no? Nosaltres sí, volem desenvolupar aquest servei d'atenció domiciliària des de una mirada centrada en les persones. I com la nostra missió és doble, com abans t'he comentat, no? Persones en situació de dependència i, per tant, també persones en situació de risc social, aquest model d'atenció centrat en les persones també té aquesta doble mirada. Val? Per tant, per què? Perquè per nosaltres persones són aquest perfil, no? Persones dependents. Com fem que aquesta atenció humanista centrada en la persona pugui arribar, no? a ser un servei de qualitat, com tu dius? Doncs nosaltres partim d'un model, d'atenció infermer estandarditzat. I, per tant, fem això. Un primer pas, que és la valoració de les necessitats. Valorem quines són les necessitats bàsiques d'aquella persona que requereix un suport en algun aspecte de la seva vida quotidiana. Un cop has fet la valoració, això ja tens com un diagnòstic que et fa que et planifiquis un pla d'activitats o d'atenció o de cures cap a aquella persona. Mm-hmm. Això també fa que, amb aquesta avaluació, tu puguis veure que no tots els serveis o no tots les atencions que farem en persones tenen la mateixa grau de complexitat. I, per tant, tu ja determines un grau de complexitat per poder dur a terme les activitats amb aquella persona, no?
Sí.
I això, doncs, cal que es faci o que es realitzi mitjançant un cuidador, que és el que durà a terme les activitats que estan planificades i diagnosticades per la infermera, no? I la part consecutiva és que es farà un seguiment periòdic per anar ajustant diàriament i en funció de l'evolució de l'estat de salut de les persones, doncs les activitats que s'hagi de realitzar en aquell domicili, i que, com tu també molt bé has dit, quan fas la valoració de les necessitats no són només de la persona a atendre, sinó també la família, perquè poden tindre necessitats diferents que les has d'incloure dins d'aquesta planificació d'activitats per donar suport en aquesta persona i aquesta família, no? I després, com sempre, cal una avaluació dels resultats, no? I els nostres resultats, per ara, que fem una avaluació sistemàtica dels casos, doncs ens donen que la qualitat de l'atenció que estem donant és bona o altament satisfactòria per a les famílies, no? I deixa només, sé que potser m'allargo,
un altre
aspecte, no? Quan dèiem això, que deies un model humanista centrat en la persona. La persona també són els nostres cuidadors. Els nostres cuidadors són persones que procedeixen d'un àmbit social de risc o estan ja en risc d'exclusió social, que algú els hi té que donar una oportunitat laboral. El que nosaltres fem és que hem elaborat una sèrie d'activitats formatives, des de la formació acreditada i validada i homologada per ser un cuidador professional, a altres activitats formatives per qui no pugui assolir el fer un curs d'aquestes característiques, per formar-los i donar-los una oportunitat laboral. Ara bé, un cop finalitzat el procés de formació, no els deixem sols en aquells domicilis on nosaltres els donem aquesta oportunitat laboral, perquè aquesta persona requereix un procés de tutorització continu perquè el puguis ajudar a ser autònom i autosuficient en aquest àmbit i evitar els riscos o els fracassos en la inserció laboral d'aquestes persones, perquè hem de pensar que a vegades són persones que procedeixen amb unes d'àmbits que han tingut experiències laborals molt adverses i que al incorporar-se en una altra activitat laboral on hi ha no només uns drets sinó també unes obligacions, si tu tens una experiència negativa d'altres àmbits laborals de procedència, la possibilitat de tornar a caure en alguns aspectes d'actituds o comportaments que facin que fracassis en aquesta alternativa de laboral són altes. I, per tant, nosaltres el que creem de forma paral·lela és un sistema de tutorització per a aquestes persones fins que les veiem que estan suficientment segures per poder deixar-les de forma autònoma, no? Realitzant els serveis.
O sigui,
per això dic que és centrat en les dues persones.
Exacte. Recapitulant, el que feu és quadrar el cercle.
Exacte.
Quadrar el cercle.
Això és el que intentem.
perquè no només teniu aquesta gran vessant o vessant troncal, que és la de l'atenció a les persones amb dependència, en què tu ja has explicat d'una manera esquemàtica, però molt bé, que hi ha una infermera que és qui avalua i qui controla i qui coordina, i després hi ha un cuidador, que és la persona que està fent tot allò que cal per la per al vostre cuidat, diguéssim, no? Per la persona dependent. Sinó que, a més, aquest cuidador ve d'una altra banda de la, del vostre gran engranatge, que és la part de la preparació, de la formació de persones que estan en risc d'exclusió social, que es troben en una situació de vulnerabilitat extrema, i que vosaltres els convertiu en cuidadors, els assimileu i després els teniu com a personal vostre. O sigui que és la quadratura del cercle absolutament total. M'imagino, evidentment, que tot això ho deveu fer coordinat amb l'administració, amb assistència social, vull dir, perquè, clar, les persones dependents, tot això funciona a través del grau de dependència i tot això, clar, és una cosa que depèn de l'administració, no?
Sí, nosaltres no determinem els graus de dependència. Amb això hi ha dos aspectes que hauríem de poder diferenciar, a veure si jo m'ho sé explicar. És a dir, hi ha persones que ja tenen assignat un grau de dependència i això ho fa l'administració a través d'un sistema que ja està muntat, i que aquestes persones han d'escollir entitats com ara nosaltres perquè aquesta entitat els hi faci una prestació de serveis a la seva dependència, i per tant ells ja perceben de l'administració un aport econòmic perquè això es realitzi. Sí. Val? Bé, doncs això és una part, no? Però després hi ha moltes persones que encara no han arribat en aquesta situació.
Sí, que... perdona'm un moment, perquè em sembla que, és que clar, estem parlant d'una qüestió que jo crec que, per desgràcia, per diferents problemes que en aquest programa hem abordat des de moltes òptiques, aquesta societat nostra, cada vegada més apareixen... El nombre de gent amb dependència i en situacions d'aquestes creix d'una manera desorbitada, i és per moltes raons, sobretot per, jo ho atribueixo, almenys és la que més mal em fa a mi, no? És aquests canvis socials que fan que les famílies es desgranin, que facin que les persones grans quedin apartades, oblidades, etcètera. I en aquest moment probablement molta gent ens està escoltant i són gent que depenen d'alguna manera, tenen un grau de dependència o tenen algun contacte amb això. La gent que ja ha anat a l'administració, la gent que ja ha estat avaluada i que, tu, com tu molt bé dius, l'administració li diu, m'ho invento, tens un grau 2, per la qual cosa jo cada mes t'ingressaré la quantitat X de diners. Aquestes persones tenen la llibertat de dir en un moment determinat, doncs jo vull anar a posar-me en mans de Sant Joan de Déu.
Jo t'explico fins al que sé en aquest punt, perquè clar, nosaltres estem a l'altra banda ja. Però sí, aquestes persones, un cop està determinat un grau de dependència aprovada ja per l'administració, generalment són les treballadores socials que comuniquen aquesta informació a les famílies, i els hi disposen, els hi donen un llistat d'entitats que estan acreditades per realitzar la prestació d'aquests serveis. I per tant és la família que es cull amb la seva llibertat, a vegades és per referències d'un conegut, de vegades doncs, perquè el nom, per exemple, Sant Joan de Déu, pot agradar més amb uns altres que uns altres, no? És la família que decideix. És a dir, jo crec que el que no passa és que sigui la pròpia treballadora social que diu, no, doncs miri, vagi de tot aquest llistat, jo li recomano aquesta. En teoria això no hauria de ser així. És a dir, les entitats que ens dediquem en la prestació d'aquests serveis, doncs hem d'estar reconegudes per al Departament d'Afers Socials i de Treball com a entitat prestadora de serveis d'atenció domiciliària. I llavors se'ns incorpora en un llistat que la treballadora social lliura a la família perquè la família decideixi en qui es queda. Què fan les famílies? Doncs truquen, i suposo que fan diverses trucades, i aquella que li consideri que s'ajusta millor a les seves necessitats o que li és més convencent per al que sigui, no? Nosaltres doncs, podem convèncer, ens podem diferenciar per l'aportació del nostre model infermer, perquè tenim uns valors molt arrelats similars, que són els de l'Orde de Sant Joan de Déu, no?
Sí, sí.
Per al que sigui, doncs la família decideix.
Sí. No, la pregunta te l'he fet a més tallant-te d'una manera molt bèstia, perquè aquí en aquest programa a vegades en antena i a vegades, moltes vegades fora d'antena, parlant amb entitats i parlant amb entitats que es dediquen a diferents àmbits de suport a la gent gran, de suport a les persones en risc d'exclusió, etc., ha sortit aquesta qüestió,
clar,
no? Allò de,
sí,
de gent que estava o descontenta o que se sentia no a gust, per dir-ho d'una manera allò més políticament correcta, i que, doncs això, s'admiraven de que aquí parléssim d'entitats com la vostra, en què en aquest moment probablement molta gent que ens escolta pensi tant de bo jo pogués acudir a Sant Joan de Déu i tenir el seu servei, no? Perquè pel que estic sentint ara, doncs la veritat és que fa goig, no? Perquè veus l'engranatge com funciona, veus que hi ha una infermera al darrere, veus que hi ha una persona que coordina, veus que un cuidador és una persona que ha passat cursos a la VOS, ha estat format per vosaltres i que està monitoritzat constantment per vosaltres, i encara en parlarem més, perquè a mi m'agrada molt un fet que ja que surt ara. Feu fins i tot un curs monogràfic d'autocura, sí, del professional,
sí,
perquè aquestes persones són persones fràgils, com qualsevol altra persona que estan en una situació això de curar, i és complicat, no? Doncs això ha sortit moltes vegades i per això t'ho he demanat,
sí,
no? Perquè...
Sí, em permets, sí que nosaltres ens dediquem no només a formar de forma genèrica a persones que puguin estar en situació de dependència, que tenim que pensar que la dependència no només és una dependència permanent. Hi ha situacions de persones que estaven en una situació de dependència temporal, per exemple,
sí,
una persona,
sí, sí,
que ha fet una recuperació postquirúrgica o un posttransplantament, o recuperació de Covid, no?
Sí.
Per tant, això és així, no? Però nosaltres no ens dediquem només a formar-los, sinó que també tenim cursos que, com tu dius, estan com més... volem que s'especialitzin en aquelles situacions que de forma més freqüent es presenten a la societat, subsidiàries de crear una situació de dependència a la persona, com són persones amb edat avançada, per tant, que poden tindre algun problema de demències, per
sí,
tant, fem cursos monogràfics i d'especialització per entendre,
sí,
bé què és la demència o els trastorns cognitius, fem cursos per poder atendre situacions de final de vida en els domicilis. No és fàcil afrontar-te
no.
com a cuidador sol en un domicili,
Déu-n'hi-do.
En un procés de fi de vida, i per tant, això nosaltres també els formem i els acompanyem en aquests moments de forma molt més intensa, amb nens. No és el mateix tractar un nen que un adult, i malauradament hi ha nens que per un tema de diversitat física o de pluridiscapacitat funcional,
sí,
requereixen també aquest suport, o persones que poden estar amb problemes de salut mental a domicili, amb problemes que doncs, no tothom pot conèixer o comprendre algun comportament determinat d'una persona que té un problema.
Situacions
complicades. Per tant, nosaltres, i com tu has dit abans, també ens dediquem a cuidar-los amb ells. I, per tant, també fem cursos de cuidar el cuidador, perquè són persones candidates a ser cuidats perquè puguin cuidar el millor possible a altres, no?
Hem tornat allò del principi, a posar l'accent en,
sí,
la qüestió humana. És a dir, és absolutament l'eix de la vostra, de les vostres actuacions, és tenir en compte que estem parlant d'humans, de persones humanes, i que els humans són fràgils, si m'ho permets.
I tant.
Jo ara mateix també imagino, o segur que hi ha algú que s'estarà preguntant, jo vull fer cursos d'aquests, jo em vull matricular, jo vull estar aquí, jo vull col·laborar, jo vull treballar, jo vull, no?, tot el que és la inserció. quin és el millor sistema? Els adrecem directament a internet, que teniu una pàgina web molt ben esquematitzada, o què fem?
Sí, aviam, les persones que ja tenen una formació bàsica per poder ser cuidadors a domicili, tant si tenen una formació acreditada com si no, o perquè ja tenen una experiència, encara que no tinguin formació, i volen fer algun dels nostres cursos d'especialització, jo ara mateix el que els adreçaria és la nostra pàgina web, allà hi ha un telèfon de contacte, que truqui, que digui que vol parlar amb la persona responsable de formació, que nosaltres l'informarem. Per què? Perquè els cursos que ara ens queden fins a final d'any, ara en tenim 3 programats, doncs si tenim places, nosaltres som places, que el que volem és que no se'ns quedin buits, sinó que aquestes places ens omplin. I en aquest sentit també diré que són cursos que són gratuïts, sempre i quan tinguem una plaça vacant que puguem ocupar-la amb una persona que té interès en seguir formant-se per poder donar la millor de si, d'ell mateix, per cuidar a una altra persona. Per tant, la pàgina web, que està molt bé, però que la tenim també que reconstruir, i això estem en procés, i això no serà fins al començament de l'any que ve. Per tant, la nostra pàgina web, el nostre telèfon de contacte, i nosaltres informarem molt de gust.
Tota la informació que vulgueu, doncs, a través de la pàgina web, els números de telèfon que hi trobareu. Núria Codorniu, directora de la Fundació Atenció a la Dependència Sant Joan de Déu, moltíssimes gràcies per ser aquí, per haver-nos atès. Moltíssimes gràcies per la feina que feu i per ser exemple i model.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos.